Bona tarda, són les dues. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Ever Pena és nou jugador del centre d'esport Sabadell. El conjunt arlequinat ha apuntalat el seu atac amb l'arribada del gallec procedent del Badajoz. Avui el descobrirem, però així d'entrada és un home de qualitat, potser un pèl fred o irregular, però que té centrada, que té colpeig i que és desequilibrant entre línies, especialment trencant cap al mig. L'olfacte golejador l'ha anat recuperant. El seu sostre golejador és cert, a segona B va ser en el seu debut, el Somozas, però després d'una campanya i mitja sense marcar entre el Racing de Santa i el Real Murcia, en l'últim any ha fet, atenció, 13 gols, 7 en mig any al Melilla i 4 en el que portem de temporada a Badajoz, al Nuevo Vivero. Arriba aquesta tarda aquí a Sabadell, a la ciutat, demà serà presentat i, com us avançàvem ahir, ocupa la fitxa del lesionat Jesús Olmo, que té un any més de contracte i que encara s'estarà recuperant de la lesió alguns mesos més. El canvi, per tant, sembla força fàcil d'entendre. David Acedo, que va sortir fa uns dies, per posició ocupa la seva plaça Ever, encara que sigui sènior, i la de Jesús Olmo com a central serà per un jove, per un sub-23, per un central esquerrà que encara ha d'arribar i que és ara com ara la principal prioritat de la direcció esportiva arlequinada.
Hotel Suís, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I passa per les mans del Roger Benet, al control de so. Som-hi.
Comenta la recepció.
Descobrirem, com diem, el jugador que acaba de signar el Sabadell. Escoltarem també un Manu Lanzarote que acaba de passar per sala de premsa. Buscarem jugadors arlequinats i granotes. Concretament ho farem a l'actual plantilla del Sabadell. També, en aquest cas, el passi a la següent ronda de la Copa Catalunya de Futbol Sala del Grups de Raona amb un autèntic colàs, vòlei o amb bola amb el Creu Alta Sabadell i l'Oar Femení, entre altres coses.
I fora de l'hotel?
Carlos Sainz s'imposa la desena etapa del Dakar i augmenta així la distància amb els perseguidors a la general. De la seva banda, Fernando Alonso i Marc Coma han patit un espectacular accident que no els ha impedit continuar la cursa, perdent, això sí, una bona minutada.
I a les xarxes socials.
Una fotografia d'Ian Mackay penjada a Twitter el dia 27 de juny de l'any passat. Dinar de negocis, escrivia el gallec i apareix, a més del porter i la seva família, el seu representant i Ever Pena, el nou reforç del centre d'esports. Havien coincidit ja al Racing de Ferrol, també al Real Murcia, i ara podran repetir dinars familiars d'aquest tipus també aquí a Sabadell.
De quin partit no estarem pendents?
Per exemple, segur que no estareu pendents de la ronda d'amistosos internacionals que hi ha avui des de 2:15, Maritza Plovdiv contra Botev Plovdiv, per tant, derbi local a Bulgària. A les 2, Angostura Bolívar, al filial del Bayern, jugar contra l'Ulm, el Fundación Aifa contra l'Ala, o l'Arau Osnabrück, també juguen avui al Lodz Neftki, déu-n'hi-do, amb les traves que em col·loco a mi mateix, un bon menú d'amistosos que juguen tots durant aquest programa, durant aquest Hotel Suís.
Avui celebra el seu aniversari.
I avui acabem felicitant a una atleta en el seu dia, una parexista que s'ha anat passant amb el pas dels anys. El futbol sala no és una altra que la jugadora Ana María Pinedo.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Minuts per sobre de les dues, com diem, el nom propi del dia, Ever Pena, nou jugador del Sabadell, l'extrem esquerrà gallec que arriba aquesta tarda a la ciutat per incorporar-se a la disciplina arlequinada i demà concretament serà presentat com a nou jugador del Sabadell. Procedeix del Badajoz, on ha fet 4 gols en el que portem de temporada i signa pel que resta de Lliga i un any més, per tant, fins al 2021. Tractant-se d'un jugador sènior, recordem que el Sabadell tenia ocupades totes les fitxes d'aquest tipus, ha hagut de deixar lloc lliure i en aquest cas ha hagut de deixar sense fitxa Jesús Olmo per inscriure'l. El central barceloní, que té un any més de contracte, es recupera de la lesió patida a la jornada inaugural contra el Castelló, ara fa una volta i s'estarà encara alguns mesos més fora de combat. Al marge de tots aquests moviments no s'esperen més sortides de jugadors sènior, llevat d'alguna sorpresa d'última hora, i s'està ultimant també la del sub-23 Alberto Leira. La direcció esportiva arlequinada treballa sobretot per incorporar un central jove de fitxa sub-23 i de perfil esquerrà que acabaria de completar aquesta plantilla. Avui ens interessem en aquest nou integrant de l'equip arlequinat. Volem conèixer què tal és, quin jugador acaba de signar el Sabadell amb Ever Pena, i per això, canviem de llengua, visitamos la redacció de Canal Extremadura con Àlex Carpallo, compañero que sigue habitual actualmente el Club Deportivo Badajoz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
¿Qué tipo de jugador firma el Sabadell con Ever?
Bueno, pues yo creo que con Ever el Sabadell firma un jugador de muchísimo talento, de muchísima calidad. Ahora bien, un jugador que es verdad que, por ejemplo, en el Badajoz y en Badajoz no ha cuajado. Un futbolista que venía de hacer unos números maravillosos en la segunda vuelta, la pasada temporada en el Melilla, de sumar muchísimos goles. Pero en el Badajoz podemos decir que es uno de esos futbolistas que en la primera vuelta ha ido de más a menos, sobre todo perdiendo relevancia en el dibujo y en el once inicial de Medinapti. Un futbolista que es verdad que no es ese extremo que te va a desbordar de velocidad, de romper líneas por fuera, si bien es cierto, es un jugador que tiene una calidad tremenda y un maravilloso golpeo de media distancia. Eso es indudable, eso lo tiene. Y es verdad que a lo mejor en la manera de jugar de este Club Deportivo Badajoz no ha terminado de funcionar. Un futbolista que ha pasado por varias posiciones, ha pasado por los dos extremos, jugando tanto en banda derecha para salir hacia adentro para buscar golpeo con su pierna zurda, tiene un maravilloso golpeo, y por la izquierda también cuando así lo ha necesitado el equipo. Incluso cuando el Club Deportivo Badajoz cambió de dibujo, de sistema, terminó jugando algún partido incluso de carrilero, con una línea de 5, con 3 centrales y 2 carriles, y también ahí ha participado. Un futbolista que es verdad, es quizá algo frío en cuanto a lo que transmite en el terreno de juego, por momentos sabedor de la calidad que tiene sus botas, abusa de algún regate y en cierta medida pues ha hecho que tal vez no conectara del todo con la grada. Eso sí, lo vuelvo a reiterar, siendo un jugador que me parece tiene una calidad muy importante.
¿Por qué crees que no ha acabado de funcionar allí en el nuevo vivero?
Yo creo que un poco por las circunstancias, ¿no? Yo creo que tal vez es eso, ¿no? Es un futbolista que por dentro no sabemos lo que llevaría, ¿no? En determinados momentos, pero sí que no llegaba a transmitir esa intensidad que le suele gustar al aficionado. Y luego, pues, a lo mejor el hecho de perder importancia por la necesidad del cambio de dibujo en el Badajoz o por la aparición y la irrupción de otros compañeros que quizá han tenido más capacidad de entrar en el once, han hecho que quizá no se sintiera cómodo y en cierta medida pues hubiera pedido él su salida, la marcha del Club Deportivo Badajoz, unida a las decisiones de la dirección deportiva para reforzar el equipo y hacer cambio de cromos.
Decías que Nafti había ido cambiando de sistema, 4-2-3-1, 4-4-2 y últimamente también con 3 centrales. Aquí Antonio Hidalgo, el entrenador del Sabadell, suele jugar con un sistema muy claro, con 3 centrales, con carriles bien abiertos, con 2 medias puntas. En este dibujo, ¿dónde situarías o dónde crees que es la posición más natural del nuevo fichaje del Sabadell de Ever Pena?
En ese dibujo, a ver, lo puedes utilizar de carril, aquí lo hizo, cumplió, pero no es un jugador que tú puedas sacrificar en exceso a nivel defensivo para que luego te aporte en ataque y se sume con frescura. Quizá aparición por la zona de media punta o incluso en otro tipo de dibujo. Si juegas por dentro con interiores, ahí te puede funcionar.
Y por último, ya que hablamos, el Badajoz también con un proyecto ambicioso, el que tiene esta temporada. ¿Quién sabe si aún nos encontraremos en el playoff viendo cómo está avanzando la temporada para unos y otros?
Teniendo en cuenta lo caprichoso de los sorteos, fíjate, podría pasar, ¿no? Mismamente aquí en Extremadura, El Badajoz en Copa del Rey va a jugar contra el Eibar y casualmente el Eibar eliminó la anterior eliminatoria a un tercera división extremeña como el cacereño. Podría pasar un Badajoz que efectivamente ha hecho una apuesta esta temporada, un Badajoz que se ha reforzado con nombres importantes, no acaba de tener toda esa continuidad en el juego que puedan querer los aficionados, si bien es cierto, está a 6 puntos del Cartagena, del líder, se enfrenta hoy precisamente al líder Cartagena en casa, en el Nuevo Vivero, y está metido en puestos de playoff, y esos puestos prácticamente podemos decir que no los ha abandonado durante toda la temporada. Imagino que ambicioso proyecto y objetivos muy similares a los del Sabadell, que está ahí con fuerza liderando el grupo tercero.
Pues mira, yo creo que sería una gran noticia que tengamos que estar pendientes de esos caprichos que tienen los sorteos. Significará que tanto el Badajoz como el Sabadell acaban jugando eliminatorias de ascenso. Y ayer mismo, que decías el sorteo de Copa, por ejemplo, el mismo presentador comentaba el tema de el Elche, que en su día jugó una final de Copa, fue contra el Athletic Club, y justo después la bola que salió fue del Athletic Club. Por lo tanto, a veces sí que es verdad que tiene muchos caprichos esto de los sorteos, y quién sabe si Ever acaba volviendo al Nuevo Vivero para jugarse un ascenso. Compañero de Canal Extremadura, Alex Carpallo, un auténtico placer, y ojalá nos tengamos que ver en un escenario hipotético como el que decíamos ahora. Un abrazo.
Sí, así es, que sea para bien, y encantado tanto de recibiros por aquí como de visitar Tierras Catalanas. Así que un placer enorme si así se da, y si no, pues siempre nos quedará el teléfono en la radio.
El contacto queda hecho. Un saludo.
Un saludo.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Minuts i un quart de tres de la tarda. L'actualitat manava i avui portava a començar el programa amb el nom de Ever Pena, aquest nou futbolista del Centre d'Esports Sabadell. No em vull posar la pell de més d'un narrador si per sorpresa es troba en un hipotètic playoff un equip que juga amb Josu, Jurgi, Ever i companyia. Déu-n'hi-do la feinada que tindran a l'hora de saber com es pronuncien tots aquests noms. Pau Ituri, un nom senzill. Què tal, com estàs?
El nom sí, el cognom no tant. Bona tarda.
Sí, no és estrany de dir, home. Avui has anat a visitar la nova Creu Alta, has anat a escoltar a Manu Lanzarote, un jugador que avui, entre fitxatges, no fitxatges, etc, és dimecres, per tant, tornada a la rutina habitual, entrenament a Sant Oleguer per iniciar el cicle que portarà l'equip d'Antoni Hidalgo a jugar diumenge a les 5 de la tarda contra l'Atlético Levante. Després, com és habitual els dimecres, roda de premsa d'un jugador arlequinat, havia tocat Manu Lanzarote, després de reapareix en l'11 titular, crec que amb molt bona nota, amb molt bon joc a Castalia contra el Club Deportivo Castellón, i per tant explica'm una miqueta què ha dit el jugador ofensiu del Centre d'Esports.
I amb molt bon criteri, també per part d'Antonio Hidalgo, perquè jo crec que ho vam començar i ho vam comentar també a la Transmi del diumenge, que al final estem parlant d'un jugador que per aquests escenaris i per aquests partits, com en ell ha dit. Per rematar, si et sembla, el tema Ever Pena, doncs l'hem comentat també a Manu Lanzarote, perquè un dels...
No del tot per això, que després encara ens guardem un bonus track, però vaja.
Correcte. Però ni que sigui per lligar-ho amb aquesta entrevista al company Àlex Carpallo, des d'Extremadura, comentàvem, li preguntàvem també a Manu Lanzarote per aquesta circumstància, no? Per afegir una peça més a la mitja punta, sí que és cert que has perdut a David Acedo, ara arriba Ever Pena, un jugador que a priori ve per jugar més que l'ara Pota Blava, però clar, estem parlant que en aquestes dues posicions de la mitja punta, que és on situaríem, no?, com a posició més natural a Ever Pena, doncs el que deies tu també, Adri, tenim una nòmina de jugadors on apareixen des d'Aaron Rey fins a Néstor Querol, Jurgi Oteo, Xavi Boniquet, que també pot actuar, el mateix Manu Lanzarote, i al final ara afegim una peça més en aquest esquema. Parlava això i comentava això Manu Lanzarote sobre Ever Pena.
La veritat que sí, la part esportiva, l'entrenador decideix que necessitem un perfil d'aquest jugador, serà perquè ho necessitem, i bueno, pues, més competència, un mes per sumar per l'objectiu, i bueno, res, treballar, i estic molt tranquil, estic fent bons entrenaments a la dinàmica de l'equip, i quan tingui l'oportunitat, pues, que sigui com aquesta setmana, si pot ser guanyant molt millor, i ja està, treballar, tenir els màxims minuts possibles.
Detall, Adri. Manu Lanzarote no ha jugat massa aquesta primera volta, no arriba a 700 minuts, però avui estava mirant allò de la ràtio de gols per minuts i és el qui millor té la ràtio de la plantilla. És un gol cada 160 minuts aproximadament. Boris, que ha fet un en els 171 minuts que ha jugat, i Edgar, que se n'aniria ja per sobre dels 180 minuts. Per tant, aquest detall sobre la taula, responent Manu Lanzarote en els grans escenaris. Recordo, per exemple, el Rico Pérez, que també va marcar, per tant, cada cop que Antoni Hidalgo decideix incloure'l.
Sí, un jugador que sap quin és el seu rol i que sempre et dona un plus, un fet diferencial a la categoria. Per cert, que ara comentava Manu Lanzarote el tema del perquè de l'arribada d'un jugador en aquesta línia, un mitja punta, i algú també feia aquesta reflexió a través de les xarxes socials, no? De sorpresa fins i tot, perquè no s'esperaven que el Sabadell es reforcés en aquesta posició. Crec que al final és força clar el moviment de peces si ho fem un per l'altre. Ha canviat el perfil, per entendre'ns, perquè uns eren sèniors i els altres sub-23 i s'han creuat els papers. Però per acabar d'entendre-ho, David Acedo, que era mitja punta, va sortir ara fa uns dies camí del Prat cedit, i aquesta posició, en aquest lloc de la pissarra, l'ocupa Ever Pena, encara que és un perfil diferent i encara que és fitxa sènior. I per contra, se li dona la baixa pel que fa a la fitxa per la lesió que pateix Jesús Olmo, que és central, i al seu lloc l'ha d'ocupar el que és ara mateix la prioritat pel centre d'esports, que és reforçar-se no amb un sènior, perquè no queden fitxes, sinó amb un sub-23, que en aquest cas la prioritat és que sigui central esquerrà. Per tant, pot sonar una mica estrany i els tempos han estat una mica capritxosos perquè ha arribat primer el jugador ofensiu i no pas el defensiu, però al final és gairebé jugador per jugador, no? Un central per un altre, un mitja punta extrem per un altre, que era el dubte d'Alberto Leira, que ha de sortir en qüestió de dies, el jugador sub-23 del centre d'esports, alliberant la fitxa, tot i que no s'esperen molts més moviments, i la pregunta que tothom feia, no? S'espera que el Sabadell doni la baixa o que algun jugador surti del sènior? A dia d'avui no. Pot canviar.
Queden dues setmanes.
Correcte, queden dues setmanes, però no és la idea ni és l'escenari en el qual els jugadors i el propi club es mouen ara mateix. Fins i tot recordem que Néstor Querol, que tots els tenim, o el tenim, al castellonenc, com un jugador més mitja punta, extrem, el propi Antoni Hidalgo en el seu dia, durant aquesta primera volta, va dir que gairebé el considera més un nou, un davanter centre, que no pas un mitja punta. Per tant, si veiem que està massa sobrepoblada aquesta zona, potser és perquè també veiem jugadors amb aquest perfil polifacètic de poder actuar en una altra posició. El mateix Xavi Boniquet, que pot jugar com a pivot o pot jugar com a mitja punta.
Moltes variants.
Però vaja, no ens movem una miqueta més del compte del que tocaria. Tornem un altre cop a la roda de premsa de Manu Lanzarote d'ara fa uns minuts a la nova Creu Alta, i en aquest cas amb un tema estrella, amb el permís d'Ever Pena, aquesta setmana, que és el tema dels sancionats, perquè ja té nassos que després d'unes quantes setmanes sense patir cap sanció, de cop i volta tres de cop.
Sí, demà farem cabales aquí a l'Hotel Suís, ara que parlàvem de variants, totes les alternatives que segurament ho té ja decidit Antoni Hidalgo, o té una idea, una lleugera idea de per on poden anar els 13 de l'11 titular contra el filial Granota, però vaja, farem aquestes cabales perquè el Sabadell es troba amb aquest problema, no?, aquesta setmana, que ara mateix està entrenant amb 14 jugadors de la primera plantilla, més Alberto Leira, 15. Veurem si arriba o no el diumenge a Leira,
i més Ever Pena, que s'incorpora aquesta tarda.
Per tant, estaríem parlant que segurament haurà de completar Antoni Hidalgo la convocatòria amb 2-3 jugadors del filial i del juvenil. Al final és una circumstància que es veia venir des de feia setmanes, que s'ha donat així, que 3 jugadors hagin caigut de cop. Recordem, Pedro Capó, Adri Cuevas i Edgar Hernández. Però també en la línia, crec que ho comentaves tu l'altre dia, Adri, Manu Lanzarote ha dit que no és una cosa exclusiva del Sabadell, que al final arriba a aquesta època de l'any, a molts equips els hi passa això, i ha donat molta importància al barceloní el que passi en aquest mes de gener, en el que queda el mes de gener i en el mes de febrer.
Aquesta setmana han caigut uns companys per sanció, lesionats, sempre hi ha moviments, jugadors que poden marxar, que poden, bueno, la fitxatge d'ahir del noi, pues és setmanes complicades. Gener crec que és un mes molt difícil, no?, per tots els equips, i jo crec que aquest mes i el següent són molt importants per com depararem al final, no?, de Lliga, i tenim que estar tranquils, fer-ho bé. Si són 14, pues intentar estar bé disponibles pel míster per competir aquesta setmana i guanyar, i no queda altra que passar les setmanes, fer molt treball setmanal i sumar punts, que és el més important.
Doncs no queda un altre, i em quedo amb algunes paraules del discurs que acabava de fer ara Lanzarote: estar tranquils i a competir. Jo crec que al final, des de dins del vestidor, crec que ho parlàvem amb Grego Sierra l'altre dia i dèiem: què, aquesta setmana un altre cop a tornar al discurs aquell de compte, que ve un equip que potser no té el cartell d'altres rivals com el propi Castelló en l'última setmana, que portem 6 victòries seguides a casa, que som líders, que al final pots anar una mica, no vull dir confiat, però sí que evidentment ho hem vist, per exemple, la nova Creu Alta, partits que han costat una mica més del que potser prevèiem, pel perfil de rival que tens al davant. La prudència crec que està sent la nota predominant de tota la temporada, i aquesta setmana Pau no serà una excepció, no. Ni Manu Lanzarote serà qui ho trenqui.
No, i de fet ho comentava ara Manu Lanzarote també, són al final dos mesos importants per posicionar-se d'aquí al final de la Lliga, en aquesta cursa final, aquest rush final que hi haurà a partir del mes de març.
De last rush, que diria l'Aleix Munyí, el company del 13 i de la Cap d'Any Reis.
I al final Manu Lanzarote li ha donat molta importància als partits de casa. Recordem que el Centre d'Esports du 6 victòries consecutives. Tots tenim en ment, amb aquesta mentalitat a vegades un pèl negativa, però sabem que aquestes ratxes tard o d'hora s'acaben. Com deia Toni Saligrat, que al final, quan un equip, per exemple, no arribava o arribava amb una mala ratxa, que la nova Creu Alta, deia: sí, però és que algun dia haurà de guanyar. Recordo que era un dels discursos més recents. I al final ve un Atlético Levante, que és un dels pitjors visitants també d'aquest grup tercer de la segona una divisió B.
Però que ve de guanyar l'últim partit fora de casa, que és l'únic que ha guanyat en tota la Lliga, que és curiós això també.
Per tot plegat, Manu Lanzarote li ha donat més importància al partit contra l'Atlético Levante que al partit, ara també és veritat que, com diuen en castellà, toro pasado és més fàcil, eh?
A posteriori és fàcil de fer, però...
Sí, però li ha donat més importància al partit de l'Atlético Levante que al del Castellón.
Sabent com és la categoria, els equips, dona igual que sigui Castelló, que sigui l'últim de la categoria, que sabem que serà un partit complicat, difícil, són jugadors joves que segurament tenen molt dinamisme al joc i són difícils els jugar als filials. Venint d'una victòria molt important, un camp molt, molt, molt difícil, llavors jo crec que tenim que dar un pas endavant, no endarrere, i ara jo crec que si volem estar dalt, aquests partits de casa són molt, molt importants, més que crec que la setmana passada.
Doncs més encara que a Castalia els partits a la nova Creu Alta, diu Manu Lanzarote, no es pot fallar contra l'Atlético Levante diumenge a 5 de la tarda des de 4:45 en directe aquí a Ràdio Sabadell, i esperem, perquè crec que l'equip s'ho mereix, amb més gent a les graderies. Pau, avui has vist el degoteig, el xup-xup a les sí. oficines, hi han diferents iniciatives en marxa, eh?
Escolta, diumenge manteta a la motxilla i cap a l'estadi, tu. Si fa una mica de fred, coses del futbol al mes de gener, però jo crec que ja es mereix veure una entrada important. Ja qui deia, no direm... Em reservo el nom si passa pel diumenge.
Però ja diràs la xifra,
i
no?
Algú pronosticava fins i tot 6.000 aficionats.
Oh, tant de bo, tant
si
de bo.
Si fem 6.000, de veritat que un aplaudiment per tots els arlequinats que s'apropin al temple. Hi ha diferents iniciatives, recordem que és el partit del soci catalogat pel club, és a dir, amb cada carnet regalen dues entrades de la zona d'aquell abonament, però és que a més avui hem conegut, de fet ja es coneixia des de feia unes setmanes, avui ho ha recordat el club, que tothom qui va participar a la Cap d'Any Reis el 31 de desembre, és a dir, uns 2.000 atletes aproximadament, tenen a la seva disposició també dues entrades de franc per veure aquest Sabadell Atlético Levante.
Només... amb el dorsal, no?
Correcte, part important, han d'anar a les oficines de la nova Creu Alta amb el dorsal, perquè el dorsal es segella i per tant, sense dorsal no hi ha entrades.
Doncs si vau suar una miqueta l'últim dia de l'any amb aquesta cursa, amb aquesta Sant Silvestre, la Cap d'Any Reis, encara sou a temps de recollir un parell d'entrades, i si sou socis, doncs de convidar a algú també perquè vingui a sumar-se a la festa. Gràcies, Pau, fins ara.
A tu.
Portes giratòries.
La temporada passada, en aquest punt de la pel·lícula, vam parlar amb dos exarlequinats i exllevantinistes, Miguel Ángel Riau i Gaizka Saizar. A més d'ells, l'entrenador José Luis Oltra també va jugar en el seu dia al Centre d'Esports, Gonzalo Pereira, actualment jugador granota, va militar al filial arlequinat al Sabadell B, i a més d'ells també coneixen les dues cases des de dins Àlex Cortell, Aaron Bueno, Neftalí, Madrigal o Javi Barral. Avui, però, ens quedem amb un jugador la temporada passada de l'Atlético Levante, ara al Sabadell.
A Aitor Pascual és un dels joves que formen la plantilla 2019-2020 del centre d'esports. Nascut fa 21 anys al Ferrol, el gallec tot just suma una cinquantena de partits a la segona B. Dit d'una altra manera, traient el club del qual va sorgir, el Racing de Ferrol, el carriler dret només ha jugat en dos equips, els que s'enfronten diumenge a la Nova Creu Alta, el Sabadell i l'Atlético Levante. Amb el conjunt ferrolà va disputar 25 partits entre el 2015 i el 2018. Després del descens dels gallecs de tercera, Pascual va signar pel filial del Levante Unión Deportiva, on la temporada passada va disputar 18 partits, 10 com a titular, anotant dues dianes. Un d'aquests partits com a granota, sortint d'inici, va ser justament l'últim precedent entre tots dos a la Nova Creu Alta, saldat amb victòria arlequinada per 2-1 amb gols de Néstor Querol i d'Antonio Domínguez. Aquesta temporada, Pascual ha disputat 13 enfrontaments, però només 3 com a titular. També ha estat lesionat durant un mes per un trencament a la mà. Davant l'allau de baixes per sanció que tindrà Antonio Hidalgo, el carriler podria tenir la seva oportunitat diumenge contra el seu exequip.
Aitor Pascual, jugador del Sabadell, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Cómo ha ido la vuelta a los entrenamientos hoy?
Bien, muy bien, muy bien, como siempre.
Con Aarón Rey hemos hablado más de una vez de esto. Hemos comentado, Aitor, el hecho de que es su primera experiencia fuera de casa, pero que tú esto ya lo pasaste el año pasado, ya lo viviste en Valencia. ¿Cómo recuerdas esa etapa como granota?
Pues bien, la verdad que además de ser el primer año fuera de casa y encima viviendo solo, pues la verdad que muchos altibajos y así se fue llevando el año, pero bueno, yo creo que de mucho aprendizaje.
Este mismo partido del domingo, tú lo jugaste 90 minutos en la liga pasada, lo hiciste como jugador levantinista, ¿cómo lo recuerdas?
Pues lo recuerdo como un campo muy complicado, donde al final nos ganaron 2-1, creo recordar, que metimos en el 92 o así, metimos y acabó el partido, o sea que íbamos 2-0, y la verdad que un campo muy complicado y un equipo muy complicado.
Tú conoces bien aquella casa, la manera de hacer del filial granota. ¿Qué perfil de equipo nos visita este domingo?
Pues la verdad que un perfil de equipo muy, supongo que muy ofensivo, por lo que conozco del míster y de los jugadores que quedan del año pasado. Un perfil ofensivo con jugadores que les gusta atacar y tener la pelota.
¿Con alguno conservas aún buena amistad? ¿Esta semana te intercambias mensajes con alguien en concreto o no?
Sí, mantengo todavía relación con el portero, con Dani Cárdenas, con alguno que subió del juvenil el año pasado y con el fisio también, Luis. Tengo varios amigos ahí todavía en el equipo.
De hecho, Dani diría que es de Tarrasa, por lo tanto, creo incluso que llevaba el perro a un veterinario aquí en Sabadell, que el año pasado comentamos esa curiosidad con él en la previa del partido, que creo que no lo pudo jugar por un golpe en la cara que se llevó, por lo tanto, casi que vuelve aquí al lado de su casa, Dani Cárdenas. Es un filial, quizás sin el cartel de otros equipos, de otros rivales, como el propio Castellón, después de haber ganado en Castalia, con 6 victorias seguidas en casa, casi que se da todo para que sea el típico partido trampa, ¿no? No sé si estás de acuerdo que puede ser un poco engañoso.
Sí, por supuesto, al final el subconsciente también se relaja ante esas cosas, pero yo creo que tenemos que apretar todos al máximo, porque va a ser un partido muy difícil y aunque sea en casa y tal, de un filial nunca te puedes esperar nada, porque siempre te puedes sorprender por todos lados.
De hecho, Aitor, el mismo discurso casi serviría para esta semana y para la que viene, ¿no? Porque después del filial del Levante vendrá el del Valencia. El calendario este año tiene esas curiosidades y la verdad es que ahora toca ese tramo contra filiales.
Sí, ahora nos están dando los filiales y es lo que te digo, que no podemos esperar nada porque puede pasar cualquier cosa. O sea que tenemos que estar atentos al 100%.
El principal problema desde el prisma arlequinado, las bajas, ¿no? Porque además de los compañeros que están lesionados, Pedro Capó, Adri Cuevas, Edgar Hernández, los 3 sancionados, ¿te ves saliendo en el 11 de inicio después de tantas bajas?
Pues bueno, la verdad que siempre tengo ese gusanillo de que pienso que voy a salir, así que pues este fin de no va a ser diferente, pero bueno, tengo que enfrentar la semana al máximo, como siempre, y ya se verá el domingo.
De hecho, parece que habrá cambio de sistema. Lo digo sobre todo porque solo hay 2 centrales de la primera plantilla disponibles. Tú este año ya has actuado en ese esquema con Óscar Rubio por detrás tuyo. No te viene de nuevo, ¿no? Esa posición quizá un poquito más ofensiva que no el hecho de ser carrilero.
No, bueno, como ya dije, me puedo amoldar a esa posición. y me siento cómodo también jugando con Óscar, porque ya han sido dos partidos el que hemos jugado juntos y la verdad que nos salió bien porque ganamos los dos.
Pues buenos precedentes. Para acabar, estamos pendientes de la llegada de otro paisano tuyo, de Ever Pena. Coincidisteis en Ferrol. ¿Qué perfil de jugador acaba de firmar el Sabadell con él?
Pues yo creo que es un perfil de un muy buen jugador que encara mucho y tiene mucha visión de portería y mucho gol.
Allí
mucha
en
llegada.
Mucha llegada, decías. Allí en el Racing diría que a ti te pilló como muy joven, ¿no? El compartir vestuario con él. ¿Cómo le fue a él en el Racing?
Fue justo el año que la última jornada perdimos el primer puesto, que Aaron y yo subíamos del juvenil, que prácticamente debutamos los dos ese año y que conocimos a Macay y a Ever y todo eso, que había muy buen grupo y muy buen equipo. Y yo creo que Ever estuvo contento con ese año. La pena fue que no se materializara al final el ascenso.
Buen grupo se encontrará también aquí en Sabadell, Ever, y muchas caras conocidas. De hecho, Aitor, habrá que hacer otra visita al centro galego para actualizar la cuota de gallegos en el vestuario.
Ningún problema, que lo pasamos muy bien y comimos muy bien.
Pues nada, cuando quieras volvemos a cerrar otra comida allí en el centro galegonos. Aitor Pascual, ex del Atlético Levante, jugador del Sabadell, un abrazo, que vaya bien.
Vale, un abrazo, gracias, hasta luego.
Ets celíac? Vols menjar sense gluten? Arriba a Sabadell 0% gluten, el teu nou bakery coffee healthy per gaudir cuidant-te. Vine a esmorzar, dinar, berenar o emporta't el nostre producte a casa. Pa, brioixeria, pizzas, focatges, entrepans, sucs naturals. Ens trobaràs de dilluns a dissabte de 8 hores a 20 hores al carrer Blasco de Garay número 16 o a www.0%gluten.com. Recorda, 0% gluten. Hashtag per a tots.
Conquerit Castàlia.
Tothom a l'àrea petita, llançament de lança buscant el segon pal, la rematada, gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
ja toca crear un ambient com aquest a la nova Creu Alta. A partir de 4:45 de la tarda, Centre d'Esport Sabadell, Atlético Levante.
Hola, soy Grego Sierra, central de Sabadell, y os recomiendo a todos escuchar nuestros partidos en Radio Sabadell.
Sabadell en joc, passió arlequinada.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Hem creuat l'equador del programa 3 minuts per sobre de 3:45 de la tarda amb aquest toc brasiler que ens porta a nivell musical el Roger Benet des del control de so. Repassem també que avui mateix hi ha jornada a la segona B, al grup 3. Sona una mica estrany, però per recapitular, avui es disputen 5 dels 10 partits de l'última jornada, de la jornada 20 de la primera, de la segona volta. Recordem que aquesta jornada va quedar partida per la disputa de les eliminatòries corresponents a la segona ronda de la Copa del Rei, que enguany es van disputar en aquesta ocasió el passat cap de setmana i no pas entre setmana com era habitual, i en el qual va haver-hi presència de diversos equips de segona B. Això, com diem, ha fet que el menú quedés repartit 5 partits, entre ells la victòria del Sabadell a Castàlia en cap de setmana, i el menú del dia d'avui serà el següent. A les 4 de la tarda, Ebro-Olot. Per tant, d'aquí a una estona, d'aquí a no arriba hora i mitja, el conjunt garrotxí visitant Saragossa. A les 7, el partit del qual estaran segurament tots els arlequinats pendents, aquest Barcelona B-Badalona a l'estadi Johan Cruyff. A les 8, tornarà més tard, Orihuela-Egea
i Llagostera Nàstic de Tarragona, un partit amb molt de picant. Recordem que l'última vegada que el Nàstic de Tarragona va visitar el Municipal de Llagostera va ser el dia de l'ascens del conjunt llagostarenc, un partit que va tenir de tot, fins i tot algun punt de mal record segurament per algun aficionat traient la pilota quan anaven a servir davant dels jugadors del Nàstic de Tarragona, alguna picabaralla, va ser un partit ple d'atenció. Doncs es retroben avui llagostarencs i tarragonins al Municipal de Llagostera i tancarà la jornada a les 9, déu-n'hi-do l'horari, amb la fresca al nou Municipal, al Cornellà La Nucía. Dèiem que els arlequinats estaran pendents del Barça B, perquè en cas d'aconseguir la victòria contra un Badalona, que recordem, ve de carregar-se, ve d'eliminar el Getafe en el seu partit de Copa del Rei, el filial blaugrana se situaria tercer amb 35 punts i això alteraria una miqueta la part alta de la classificació, perquè en aquest hipotètic cas el Sabadell, evidentment, continuaria sent líder, indiscutible que el Sabadell tancarà la jornada com a primer classificat, però seria no amb 5 de marge, sinó amb 4 punts respecte al cinquè, que seria l'Andorra, el primer equip que se situaria fora de les places de promoció d'ascens. Estarem pendents aquest vespre tot el que succeeixi en aquest tram final de la jornada de segona B. Mentrestant, el que fem és baixar al grup 4 de segona catalana, on la Sabadellenca i el Sabadell B reaccionen i agafen una mica d'aire amb una victòria que els ha apropat a la permanència. El Tibidabo, però, va tornar a perdre i ja està a 8 punts de la salvació. Almenys dos dels tres van tornar a somriure després de molt de temps sense fer-ho, però aquest cap de setmana tots tres afrontaran exàmens ben complicats contra equips de la part alta. El nostre estudiant en pràctiques, el Kevin López, ens amplia tota aquesta informació dels equips sabadellencs del grup 4 de segona catalana.
Bernat Mosquera ha hagut d'esperar 4 jornades per aconseguir la primera victòria al front del Sabadell B. El filial arlequinat va aconseguir el triomf per la mínima en el seu partit contra el Can Trias. Els arlequinats actualment se situen antepenúltims empatats a punts amb el Berga, que té un partit menys, i la sabadellenca, que marca la permanència. Mosquera, el tècnic del Sabadell B, apunta que havien treballat molt durant la setmana per aconseguir aquest triomf.
Molt content, sobretot per l'esforç dels nanos. Vam tenir una setmana molt bona. La gent està molt implicada, potser va ser el resultat. Bueno, hi ha enganyós, com comentava la setmana passada, o sigui, el Caldes és superior, però crec que ens ha condemnat molt ràpid els dos gols d'ells, i a partir d'aquí la reacció de l'equip va ser molt bona durant la setmana, molt implicada, amb un compromís, amb molt d'esforç, i això es va traduir el diumenge.
Per la seva part, la sabadellenca va derrotar per 4-1 un rival directe per la permanència com és el Berga, un resultat que els situa fora de les posicions de descens. Els sabadellencs van encarrilar la victòria en els primers 20 minuts de partit, quan ja guanyaven per 3-0, amb gols per partida doble de Joel Andrés i un d'un Víctor Nicolás, que confia que aquesta victòria sigui un punt d'inflexió.
Respondimos de forma contundente, minuto, creo que era el minuto 16, ya hemos ya 3-0. Y aparte era la sensación de no haber recuperado sensaciones, porque llevamos un mes malísimo, nos está costando un montón. Somos poquitos entrenando, por tema de trabajo y tal, y como que nos está costando arrancar, pero bueno, el equipo estaba claro que iba a reaccionar sí o sí. Y bueno, ese es un punto de inflexión para poder seguir creciendo y subiendo para arriba, puesto, es lo que interesa.
La cara negativa de la jornada la va protagonitzar el Tibidabo, que va perdre per 0-3 contra el Joanenc. Actualment els de Torres Romeu se situen últims amb 7 punts, però amb un partit menys. Això sí, cal destacar que el partit que els hi resta contra el Berga es va ajornar amb un marcador de 4-0 favorable als bergadans. Jesús Díaz Vaquero, tècnic del Tibidabo, considera que els resultats no concorden amb el joc de l'equip.
Hicimos ya un amistoso entre semana contra un juvenil preferente, el de San Juan, que está con opciones a subir a Nacional, que se empató, y la verdad que el equipo bien, y esta semana también, con lo cual el equipo pues le vino bien el descanso, el desconectar. Pero volvimos a tener la mala fortuna que el buen juego que hicimos en la primera parte pues no nos fuimos con un resultado a favor, y claro, pues eso pesa, los jugadores pesa mucho.
Aquest cap de setmana es preveu complicat per als equips sabadellencs que visitaran el camp de conjunts de la part alta de la classificació. La sabadellenca jugarà dissabte a 3:45 precisament contra l'últim butxí del Tibidabo, el Joanenc. El conjunt de Torres Romeu es veurà les cares el dissabte a les 5 amb el segon classificat, les franqueses, i el filial del Sabadell visitarà diumenge a les 12 el fins fa uns dies líder però actualment tercer classificat, el Ripollet.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. quarts i mig de 3, continuem parlant de futbol, malauradament no de bones notícies, com en el cas de la Sabadellenca o el Sabadell B, perquè el Sabadell femení ha desaprofitat l'oportunitat d'escapar-se de la zona calenta de la preferent. Les arlequinades sumen ja 5 derrotes seguides en aquesta competició, després de caure al camp d'un rival directe de l'Atlètic Vilafranca per 2-1. Desiree Zambrano va igualar el gol inicial penedesenc, però Paula Sánchez, que ja havia fet el primer, va sentenciar l'equip d'Issam i Lazuzzi amb el segon, allà quan més mal fa, en el minut 89. El tècnic arlequinat creu que van fer mèrits fins i tot per guanyar i assegura que va ser polèmica la derrota.
Partido donde no nos merecimos para nada el resultado que nos hemos llevado. Dos acciones muy polémicas, demasiado. El primer gol viene a partir de una mano clarísima del rival, que tiene el brazo una jugadora muy separado del cuerpo. La árbitra pues se justifica diciendo que es involuntaria. Bueno, en fin, son criterios. Y luego pues en el último minuto pues oye, encajamos un gol a partir de una falta que no es, después de un rechace de un fuera juego.
El Azuzzi, per tant, creu que quan la dinàmica és negativa, com és el cas, costa molt revertir la situació, fins i tot amb factors com l'arbitral. L'equip es quedarà 14è, el primer que baixaria amb 7 punts, pels 12 ja del Vilafranca i els 13 del Manlleu, a més d'un partit de distància ja als seus equips que estan just per sobre del Sabadell femení. Això sí, tots just són en l'últim partit de la primera volta el que jugaran aquesta setmana i tenen molt de marge encara per redreçar el rumb. A més, també tenen bon calendari, però han de posar-se les piles ja, com ha demanat el Azuzzi.
Sí que es cierto que aún nos queda toda la segunda vuelta, que está claro que esto no es una carrera velocista, sino de resistencia, que nos quedan muchos puntos en juego, casi todos los equipos un poquito pues de nuestra liga vienen a nuestro campo, no vamos a ninguno fuera, todos los jugamos en casa, pero obviamente pues ante periodos complicados pues a todo el mundo le entra la ansiedad, le entra el nerviosismo y es normal que a las jugadoras pues les entre un poco esas dudas, ¿no?
Per tant, dubtant ara mateix el Sabadell femení, diumenge el rival serà el Fontsanta Fatjó, el 9è classificat amb 18 punts. Un equip que l'entrenador del sènior femení del centre d'esports l'ha definit com molt agressiu i amb jugadores amb un nivell molt alt davant d'aquest escenari. I Sam El Azuzzi creu que tenen dues opcions.
Períodos així, que al final del futbol pues, te mueves en estos vértigos de un dia puedes festejar y al día siguiente pues te toca irte a tu casa sin nada, como nos ha ocurrido a nosotros, pues ahí dos alternativas, o la de trabajar o la de lamentarse y buscar culpables y tirar la toalla, y ahí pues cada jugadora tiene que elegir, nosotros los primeros como entrenadores, como cuerpo técnico, así que bueno, elegir la alternativa del trabajo, la del curro, la de martes será otro día, ajustar los volúmenes, intentar preparar el partido del Fontsanta y no queda otra, si es así.
Diumenge a les 12, nova oportunitat, serà Olímpia aquest Sabadell femení Fontsanta Fatjó.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm.
I del futbol femení al futbol sala, perquè el grup Arraona Estudi Barcelona s'ha classificat per la següent ronda de la Copa Catalunya. En l'estrena de la competició, l'equip d'Isma Quirós es va adjudicar ahir el derbi comarcal a la pista del Castellà per la mínima per 2-3. El gol del partit, sense cap mena de dubtes, el va fer Joan Puigdomènec, que d'esperó va batre el porter castellarenc amb una rematada acrobàtica, amb una vaselina realment molt maca, molt plàstica, que podeu trobar al perfil de Twitter de l'equip arraonista. Joan, golejador, què tal, com estàs?
Hola, molt bones.
Una autèntica obra d'art, eh?
Sí, i tant. I d'aquells que no esperes, però mira, vaig tenir sort en aquesta ocasió.
La pilota ve una mica rebotada d'un rival i tu has de canviar ràpid, m'imagino, d'intenció perquè et queda una mica enrere. Això és qüestió de dècimes de segon, però el recurs com ho penses? Volies picar-la per sobre per superar el porter? La intenció era fer la passada al teu company que anava sol? O què penses en aquell moment?
Aviam, la principal idea era tirar-la cap al segon pal, perquè quan recuperem la bola, la recuperem per la banda i dic, pues tallo la diagonal per donar passe a un costat o a l'altre. Com que veig que el meu company Miguel vol creuar-la a l'altra banda i es queda ja mig morta i jo estic com passat i la veig allà tan flotant i tot, dic, aviam si la puc tirar a segon pal, i pues el pla no va sortir, va sortir el pla B, que molt millor.
Va sortir rodó, la veritat. No sé si després en el vestidor, en el grup de WhatsApp que segur que teniu, etc., si t'han fet alguna broma amb el golaç que et vas marcar.
Bueno, tots com donant-me l'enhorabona, fins i tot companys de l'altre equip, de dir, col·legues que havia jugat amb ell, diuen, això no m'ho donis a fer, cabrón, no sé què, però tots molt contents, sobretot pel fet de d'haver passat de ronda com del joc que vam fer i del resultat.
El gol més maco de la teva carrera?
Pues, si no el primer, entre els tres primers, perquè recordo algun de la base que també molt bonic, però està ja entre el top.
Doncs el top 3 el tindríem ara. Comenceu amb bon peu la Copa, com deies. Ara us toca o el Cerdanyola 2006 o el Montcada, que juguen aquesta nit. Per tant, la pregunta tòpica, alguna preferència de cara a la segona ronda?
Pues sincerament, els dos equips no en tinc gaire coneixement, perquè com no he jugat cap d'un d'ells, sé que un és encara de divisió inferior del castellà. Al final el que busquem és competir i treballar-ho com un entrenament, però més intens. Vull dir que al final és a temps corregut, són 50 minuts de joc, màxima intensitat, i que es noti que som d'una categoria superior i que juguem a el que toca.
Us heu marcat algun objectiu en concret, ara que arrenqueu la Copa Catalunya, d'intentar arribar lluny, de per què no veure-us les cares contra rivals de superior categoria?
Home, sempre és una fita bonica, però sincerament no ens hem plantejat dir, mira, la idea, o sigui, estaria bé que arribar a un segon A, però a partir d'allà ja el que passi passarà. Vull dir, nosaltres cada partit sortirem al 100%, tant a gaudir com a competir, i al final sortir amb el regust d'haver-ho fet bé, la feina.
I sospito que, clar, sense perdre de vista la Lliga, tercera divisió, que seguiu les passes dels primers i que, per tant, ho teniu pràcticament a tocar, no, també?
I tant, vull dir, estem allà a dos punts del segon, que també fa play-off, i pues, molt motivats, perquè cada partit és vital per seguir allà dalt. Al final, una derrota pot suposar que ens sobrepassin alguns i ja ho vas veient més lluny i l'equip va com... Depèn de com puguem reaccionar, pues pot ser menys favorable, sinó al final, com seguim treballant i traient aquests resultats, tots estem motivats per donar el nostre granet de sorra i treballar com a equip.
I de fet està sent un gran any pels sabadellencs, tant al grup Tarragona com al Nou Escorial, en aquesta tercera divisió de futbol sala. Joan Puigdomènec, que com deies tu mateix, el pla A no havia sortit, però el pla B, déu-n'hi-do com et va quedar aquest colàs de vaselina d'Esperó contra el Castellà ahir, i ens venia de gust felicitar-te també aquí en antena a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Enhorabona, una abraçada i sort tant a la Copa Catalunya com a tercera.
Moltes gràcies, que vagi bé.
Ràdio Sabadell, aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat. Take your mark.
T'apassionen els esports de fons? 13, el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material, psicologia. Si t'agraden tots aquests esports, t'agraden els esports de fons, t'esperem a 13, el teu programa.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, els esports de fons, a Ràdio Sabadell. Segueix-nos la resta de la setmana, @13esportsdefons.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell. I'm gonna do your laundry, I ain't your mama. I ain't your mama, boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together?
Tram final de programa, 11 minuts i mig, i arribem a les 3 de la tarda. Parlem de vòlei, abans de fer-ho, d'handbol, perquè el Natació Sabadell femení ha desaprofitat l'oportunitat d'apropar-se als llocs de privilegi de la primera nacional de voleibol femení. L'equip nedador no va poder amb el líder, amb el Sant Just, claudicant per 3-1 pel tècnic Hugo Gotuzzo, perquè la pressió va passar factura.
Me parece que a las chicas les pesaba la un poquito también la presión, ¿no? De que nos habíamos estado preparando tan a conciencia para ese partido, sabíamos que era sumamente difícil, pero bueno, íbamos con ilusión. La verdad que nos ganaron bien, ellas jugaron, el rival jugó a un muy buen nivel y nosotros jugamos bastante, bastante bien. Digamos que nos fuimos bastante conformes por el rendimiento, por supuesto, no por el resultado, que a nadie le gusta perder.
Per tant, bon partit del Natació Sabadell de vòlei femení, tot i la derrota, tot i que un pèl irregular. Les sabadellenques van aconseguir endur-se, per exemple, la segona màniga i empatar així el duel a un, però a partir de llavors l'equip es va ensorrar, cedint els dos següents parcials per clars 25-12 i 25-19. Aquest era el primer partit de la segona volta i la derrota va trencar una gran ratxa de resultats que havien situat el club al segon lloc. Ara l'equip cau a la quarta plaça, però malgrat la desfeta, Gotutzo manté la calma, recordant que això mateix ja va passar en la primera jornada de Liga.
Sabemos que los rivales no les gusta jugar contra Sabadell porque es un rival muy, muy difícil. Y bueno, la primera vuelta también empezamos perdiendo contra el líder y luego acabamos segundos. También es cierto de que los rivales cometieron errores contra equipos de mitad de tabla para abajo y nosotros no. A ver si podemos repetir una buena vuelta.
Desitjant, per tant, la remuntada a les naus, el masculí, en canvi, va desfer-se per la via ràpida de l'encamp a Andorra per 0-3. Aquesta setmana tots dos jugaran a casa, els nois contra el Tren de Sóller, en un duel que enfrontarà el tercer contra el cinquè de la Lliga. A 4:45, concretament, serà el partit, amb el conjunt de Jordi Fernández a 4 punts del segon. Just després, actuaran les noies, serà davant del Lleida.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Paradinyes. Roger Benet amb les seves músiques del vòlei. Passem a l'handbol perquè un altre equip que ha posat la directa, com el Centre d'Esports, per exemple, i que s'ha erigit com el líder de la seva categoria, és un altre conjunt arlequinat, en aquest cas d'handbol, com és el Creu Alta Sabadell handbol. Avui no serà l'home atletisme, avui no li preguntaré per quina cursa no farà aquesta setmana. Home, handbol, avui, Sergi Parc, com estàs?
Hola, Adri, bona tarda.
El conjunt entrenat per Sergi Cifré comanda la Lliga Catalana d'handbol amb un avantatge ja de 3 punts, que segurament sigui la gran novetat d'aquesta setmana, aquesta distància respecte als perseguidors, un cop encetada ja la segona volta de la competició.
Sí, el passat cap de setmana es va enfrontar entre ells, de fet, els 4 equips que actualment ocupen les primeres 4 posicions de la categoria. D'una banda, el Creu Alta rebent a Cal Balzac, a la Salle Bonanova, un duel que finalment va acabar amb un sofert triomf per 29-27 pels Creu Altencs. Sofert, perquè ho explica així el tècnic del Creu Alta Sabadell en vol, Sergi Cifré.
El partit va ser bastant intens, vull dir, no va haver gaires diferències àmplies en el marcador, va estar un partit molt igualat i al final per detalls es va decidir i vam poder guanyar 2 gols.
Això d'una banda, de l'altra el Terrassa va caure amb el Gavà i va perdre així el liderat virtual, tot i que els agarencs eren segons, només se situaven a un punt del Creu Alta, però amb una jornada pendent per jugar. Ara l'escenari ha canviat, ja que faci el que faci el conjunt terrassenc en aquest partit ajornat contra el Bordils B, seran els sabadellencs qui mantindran el liderat, tot gràcies a les 9 victòries consecutives de l'equip. Seran aquest primer tram de l'any, però quan els arlequinats es jugaran les garrofes.
Sí que és veritat que ara just després de Nadal, després del Perón, ens venia un període difícil perquè ens teníem la Bonanova, que també estava en el grup de dalt. Ara ens ve la Cope, després de Calella, Terrassa, Sant Martí, vull dir, i la veritat és que decidirem bona part de la Lliga i hem d'estar al màxim. Som conscients i a partir d'aquí pues, intentarem fer el millor.
Diu Cifré que després de Nadal hi havia grans partits pel Creu Alta Sabadell. El primer examen s'ha superat amb nota contra la Salle Bonanova. I ara quin serà el pròxim escull?
Ara el Creu Alta Sabadell en vol visitarà el cinquè, un Sant Boi que també aspira a classificar-se per aquestes fases d'ascens. Per fer-ho més gràfic, Adri, et dono la classificació. El primer és el Creu Alta Sabadell amb vol 22 punts, segon el Gavà 19 punts, tercer el Terrassa també 19 punts, però amb una jornada menys, quart la Salle Bonanova 18 punts i cinquè el Sant Boi també amb 18 punts, és a dir, a 4 dels arlequinats. Els altres ja estan molt més lluny dels primers classificats. Per això Cifré diu que sí, que ara es poden decidir moltes coses, però encara que es derroti el Sant Boi, res serà definitiu.
Penso que la Lliga estarà igualada fins al final, vull dir, sinó que fins tot ha estat igualat, dependrà de 2 o 3 punts i fins les últimes 2 o 3 jornades no crec que es decideixi com queda la classificació per dalt.
Llavors, realment, tampoc significaria res, bueno, no significaria res, vull dir, seria molt important, però no estaria la feina feta si es guanya, per dir alguna cosa, a Cooperativa o a Terrassa, igual que no es tiraria la Lliga si es perden aquest partit. Vull dir que no serien definitius, però sí que són molt importants i tenen molt de pes.
Aquesta cita el diumenge a 3:15 del matí al Complex Esportiu Municipal Pau Gasol.
I de la Lliga Catalana Masculina passem ràpidament a la femenina, on tenim un renovat Oar Gràcia que l'any passat va baixar des de Divisió d'Honor Plata i que enguany, Sergi, està en fase de transició, podríem dir, però tot i així tampoc està lluny de les primeres places de la Lliga.
No, les verdiblanques, de fet, són quartes després de trencar una pèssima ratxa de resultats, això sí, que van tancar el 2019, no sense patir el passat dissabte, guanyant 23-22 davant el Vilanova del Camí, amb un gol de Belén Reche quan quedava menys d'un minut perquè s'acabés el partit. El Gràcia va començar el partit malament, va reaccionar bé i va agafar un avantatge força còmode que després es va neutralitzar per acabar tenint aquest sofert final. Al final, important victòria que valora així el tècnic Dani Lara.
Al ser el primer partit després de les vacances del Nadal, sempre costa, no hem pogut entrenar bé durant el Nadal perquè diferents motius i sempre costa, no? Tornar a la rutina d'entrenaments, de partits, però bueno, content perquè la primera part ha entrat molt bé, hem estat molt bé, després mira, hem tingut aquesta fossa de ploms, bueno, s'ha de patir sempre.
I la setmana que ve, partides contra un equip que l'any passat també estava a plata, la Lleidatana, l'actual líder ara de Lliga Catalana, amb 9 punts més que les gracienques, 26 punts en total, 13 victòries i tan sols una derrota en el que portem de temporada, i on per cert hi juga Marina Graell, sabadellenca, ex-Oar i germana del nostre excompany, Aleix Graell.
Ja fa uns quants anys que la tenim per Lleida, no tan lluny com l'Aleix que està a Austràlia, però déu-n'hi-do la referència que té l'associació lleidatana amb ella.
I gaudint d'aquesta temporada perquè, com diem, les lleidatanes són líders. Per Dani Lara, el conjunt del Segrià està tenint un relleu generacional excepcional.
Hem de pensar que Lleidatana està esperant a això, a un canvi generacional, que l'han arribat ara en juvenils de bon nivell, de selecció espanyola, selecció catalana, i la veritat és que han armat un equip molt potent que potser amb aquest equip l'any passat no haguéssim patit tant, no? Bueno, són generacions, estaven, eren cadets, havien d'arribar aquestes juvenils, ara han arribat.
El partit, Sergi, serà dissabte?
Dissabte, correcte, a la tarda, concretament a 4:45.
Gràcies, fins ara.
Fins ara, Adri.
Passem d'altres informacions en format més breu. Per exemple, el Natació Sabadell va ser un dels grans protagonistes ahir a la Gala de l'Esport Català organitzada per l'UFEC, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, i el diari Esport, d'entrada per la nedadora d'artística de l'entitat, Ona Carbonell, que es va endur per sorpresa el guardó de millor esportista catalana de l'últim any.
Per res m'esperava que aquest any anés així. Ha sigut un any molt maco perquè la veritat és que l'equip que forma la Mayo, que l'he convidat i està aquí amb nosaltres, que és una grandíssima entrenadora, pues, ha sigut molt maco conviure amb totes aquestes noies, la majoria molt més joves que jo, però crec que hem fet un gran treball aquest 2019, que vam competir molt bé el Mundial, que va ser una gran competició.
A més, l'equip femení de waterpolo del Natació Sabadell en aquesta gala també va ser premiat com l'equip amb més títols de la temporada. Van recollir el guardó, entre d'altres, l'entrenador David Palma i les jugadores Mati Ortiz, Ainara Ferrer o Marina Cordobés. Algunes de les que no han pogut recollir per motius obvis aquest guardó han estat Judit Forca, Maika García i Laura Ester, que acaben de guanyar 18-2 a Israel amb la selecció espanyola en l'europeu que s'està duent a terme a Budapest divendres, quart partit contra Alemanya a 11:45, de moment plena de victòries, 3-3 per les de Miki Oka. I finalment, la Llanera Trail ha tancat les inscripcions fregant el rècord de participants. La cinquena edició de la prova, organitzada per la UES, comptarà amb un total de 683 inscrits. L'increment més gran és a la distància de la Marató, amb 227 atletes, mentre a la mitja hi haurà 456. Diumenge es durà a terme la cursa, amb la sortida des de la plaça Doctor Robert al centre a les 9 del matí, pels que fan el recorregut llarg, mitja hora més tard, pels de 21 quilòmetres. D'aquesta forma tanquem el programa d'avui, no sense repassar abans el menú del dia de demà amb el Pau Vitoria al capdavant, dijous 16 de gener del 2020, que inclourà en el Hotel Suís els centrals de la plantilla del Sabadell fent la prèvia del duel contra l'Atlético Levante, també amb les diferents possibilitats que té Antoni Hidalgo per suplir els jugadors sancionats. Repassarem la segona B de futbol sala, la Lliga Nacional Juvenil, el tennis taula, rugby amb el Martí Rufí, que acaba de jugar el seu últim partit amb el Sabadell Rugby Club, marxa a Alemanya per estudis, després de 4 anys molt intensos a l'entitat, amb dues lesions greus i també una etapa de segon entrenador. I a més, si podem, passarem pels Estats Units amb l'Àlex Pareja i la seva secció de Living in America.
Hotel Suís.
Això serà demà, com diem, amb el Pau Vitoria al capdavant del programa, les dues en punt, puntuals amb la cita amb l'esport sabadellenc. Per avui ja n'hi ha prou, recollim els estris i us emplacem a radiosabadell.fm o @radiosabadell a Twitter per escoltar de nou aquest programa o estar al dia de tot el que succeeix a Ràdio Sabadell. No desconnecteu tampoc del 94.6. Que vagi molt bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.